Fabricació pròpia.
Estem en directe ara mateix, passant res, diu que sí el José, però és això traïció, eh?
S'ha d'anar en compte amb això, que a vegades cacen algunes declaracions.
Espera, fem una cosa, José, tornem a començar. Estem escoltant Fabricació pròpia. Torna a tirar des de l'inici. Sí, molt bona tarda a tothom, benvinguts a la Fabricació pròpia. Així sona Brown Baby, tercer i últim avançament de Call Your Friends dels Gramophone All Stars. Una de les poques, perquè hi ha molt poques big bands catalanes, i justament per això, pel fet de que són molts instruments i són molt poques i són projectes difícils de mantenir econòmicament, per això és una molt bona notícia, perquè avui hem sabut que el proper dia 20 d'octubre publica nou disc i sona així de bé. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de Fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
A veure, això és un desgavell. A veure, Marta Jarque,
sí.
Per què hi ha tantes coses damunt la taula? Vull dir, és que jo no puc començar el programa així d'aquesta manera, que no ho veieu.
És que, clar, aquí a vegades rebem paquets, n'hi ha algun que ens fa molta il·lusió, i després, clar, fa goig, és com els nens petits quan estrenen sabates, que els volen...
Però no,
que
podem, dir, no podem dir
no,
què
no,
és.
No, perquè és secret.
Per nosaltres no, eh?
Per vosaltres no, perquè clar, ja veieu què és, però per una persona molt especial és secret.
És secret.
Però és que em fa tan goig, si és que no...
Sí, sí, jo, si ho tingués, també ho lluiria.
Però això estarà tot el programa aquí,
sí? Sí, sí, sí.
I portarà sort, Mercè,
però
ja veuràs.
Quan jo intervingui en el programa, jo baixaré amb aquesta caixa.
Amb aquesta...
Sí, sí.
Ja està, eh?
Sí,
només
sí.
Podem dir això, perquè la sí. Gent ara Jarque s'estarà preguntant què és.
Clar.
No, és, alguna pista?
Té la mida d'una... Sí, té la mida d'una capsa de sabates.
És un...
Totalment. Sí,
ara em anava a dir. Bueno, doncs deixem aquí. Com esteu,
no
per això?
Pistes.
Bé, tu estàs bé, eh?
Sí, molt bé,
sí,
molt bé.
Sí, sí. Com estàs tu, Uri Francisco?
Després dinat,
fantàstic. Els guions hi tenim a la Candela Figueres, a la producció, al directe, en Ferran Capdevila. Mai diré bé el seu nom, jo crec, no sé per què, mai m'havia passat amb Ferran.
La Modelo està prenent nota.
Sí, sí, ja està. Ui, el divendres. Ferran Capdevila... No, deixem-ho dir bé. Ferran Capdevila, la vida pràctica i a la interpretació simultània, Marta Medina, el món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, i José Matosas i la Paula Moreno, la nostra Paula, a l'univers sonor, tots som de Fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Per emportar-ne 800 xinxes vives, imagina com devia estar aquell habitacle.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda, Fabricació pròpia.
Minuts que passen de 2:15 a 3:00. Trobo que esteu bastant espitats. O sigui, estem, perdoneu, jo també m'hi poso, eh?
Jo tinc una teoria,
no, però,
Mercè.
Diguéssim, emboirats, digues, quina teoria?
Crec que el problema és que poses Ferran Capdevila i després a la vida pràctica, en el guió, i la mirada va tan ràpid que mescles Capdevila i vida pràctica.
Pot ser. Mira, doncs el proper dia canviaré l'ordre. A veure, no fos cas que sigui això. Doncs mira, gràcies, accepto, eh?
Però ho fas tot bé, Mercè.
No, és que es posa, s'imposa reptes inassumibles, sí, i els fa, els compleix tots.
Sí, home.
Tots. No ens fallarà mai.
Escolta, voleu saber què passarà avui en aquest programa? Perquè passaran moltes coses.
Per favor.
D'aquí res repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després farem la digestió amb l'Emili Rissec. Ell és coordinador de l'Aplec d'Excursionista dels Països Catalans, perquè, Jarque, des d'avui fins aquest diumenge sí, celebra sí. La 45a edició de l'Aplec Excursionista. Mm. I com cada dimecres, dedicarem uns minuts del programa de d'avui a parlar de temes més socials i solidaris. Avui amb Aixa Miró, que ens porta un esdeveniment solidari per lluitar contra el càncer de mama. Es diu Nocturna Rosa. I abans d'arribar a les 4, parlarem de dones dissenyadores. Les dones en el disseny, 1900 a l'actualitat. Aquest és el títol de l'exposició, que per cert ja podeu veure aquests dies del Disseny Hub de Barcelona. I no perdrem el fil, perquè a les 4 avui farem el cafè amb un dels protagonistes del musical Tiempo entre costures, que per cert ja es pot veure també a Barcelona. No puede ser. Avui ens visita en Jan Forrellat, és un dels protagonistes del musical, que només estarà 6 setmanes a la capital catalana. Si t'has llegit el llibre, has vist la sèrie o si t'agrada el món dels musicals, sens dubte aquest és el teu espectacle. Això serà a les 4, en aquest cafè avui amb Jan Forrellat. Un dimecres, que també tindrem amb Francesc Marginet, que per cert avui ens parlarà de l'Escala. Maco, eh? I l'Olga Vallejo, que ens porta els millors documentals de vides d'esportistes, com per exemple Beckham, el documental. Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon. David Beckham, unstoppable. I never really did well at school. Because all I ever wanted to do was play football. Que l'estem escoltant, David Beckham, un documental que, per cert, no sé si l'heu vist. No l'heu vist vosaltres, no? Això que et força en renou, perquè veiem un David Beckham sense filtres, tal qual.
Vull dir, sense maquillatge.
M'avanço a dir que potser és dels únics documentals d'esportistes que no fa vergonyeta.
Ostres, doncs és moltíssim, això,
eh? El del Michael Jordan deien que també estava molt bé, no?
Però allò és com una mena d'autolloança.
És difícil, trobar aquest equilibri. Doncs avui en parlarem amb l'Olga, que ens porta un llistat de diversos documentals, vides d'esportistes, i amb la Pi Bernat, que avui ens demana la paraula arracada. I la taula de diàleg amb l'Aleix Cabrera i el Guillem Figuerola, arribarem al dia festiu. Vinga, Marta, que avui ens vols parlar d'aquesta realitat paral·lela en la que està instal·lada, dius, Barcelona.
Sí, últimament potser us noteu més nerviosos del compte, voltant per la ciutat comtal. Doncs, Uri, no cal que et compris cap llibre d'autoajuda, això per començar.
Has de saber
que el problema no és teu. És que Barcelona està acollint aquests dies festes i congressos molt per sobre de les seves capacitats. La ciutat s'ha convertit en un parc temàtic amb només el pitjor dels parcs temàtics, que són moltes cues i aglomeracions, menjar molt car i molt poques zones d'ombra, que això també és un clàssic.
Aquell interhorari entre la 1 i les 3, que ja has dinat i no saps on posar-te,
que crema el terra. Doncs això és Barcelona. Per això avui us presentem Barcelona, el PortAventura Pixapí. Com sabeu, PortAventura té mons diferents. La Polinèsia, Mèxic, per exemple, el Far West. Doncs el PortAventura Pixapí compta en aquests moments en 3 àrees temàtiques. D'acord? Les voleu descobrir?
Sisplau.
Va, doncs comencem per l'Alemanya etílica. A veure, la primera atracció, la principal atracció de l'Alemanya etílica és l'Oktoberfest, la festa de la cervesa de Baviera, que acollim amb molt grat aquí a Barcelona, a la Fira de Montjuïc, del 4 al 15 d'octubre. Per tant, ara estan en apogeo.
Home, sí, i ara és alerta perquè la cervesa, amb la sequera...
Si es veu que canviarà de gust, per tant, aprofiteu.
Sí, dius ara.
Sí.
Això, parem-ho tot, eh? Això no és un tema menor.
Marta mort.
Sí, sí, sí. Es veu que...
És el que hi ha.
Es veu que canviarà de gust, val? Sí, molt bé. Sí,
sí. Tindrà gust de cervesa sense alcohol, que és una mena de suc de cibada molt descafeïnat. Bé, com sabeu, ja fa anys que en aquestes dates reservem un espai del nostre parc temàtic Pixapí per adoptar una d'aquestes festes. De fet, una de les més populars d'Alemanyes, que és l'Oktoberfest, que, com sabeu, se celebra a Múnich. A la capital bavaresa, les cerveses de litre es mariden, com sabeu, amb música tradicional alemanya.
És preciós.
Com la que sentim de fons, que això és música que...
Això és música tradicional.
Una mica actualitzada.
Sí, sí, sí. Aquest, quan hi ha una festa... Escolta, escolta, mira. A més, normalment aquestes cançons tenen totes coreografia.
Ah, sí?
Sí, sí, això és veritat. I a totes les festes, ja sigui el carnaval, sí, per Cap d'Any, sí, per l'Oktoberfest...
Sí, però, Harker, doncs una coreografia es que deu ser similar
justeta,
a totes.
Justeta.
No? Tu la saps?
Alçada... No, 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 és veritat. Vull dir,
amb la birra, no?
No, no, no. No,
ah, no, no,
no. No, no, són coreografies, clar, que es belluguen als braços, vull dir, autèntiques, amb palls, amb passos molt bàsics. Perquè, és clar,
no,
normalment la gent
coses,
la veu amb uns quants litres de cervesa a l'estómac.
Ja se sap.
Però res, molt divertit. Aquí hem adaptat aquest Oktoberfest als gustos locals i hem optat per un so, ara escoltareu, més electrònic per aquest Oktoberfest barcelonina. Mireu, sona així.
Home.
Ah. Això no té res a veure. Això no, jo per mi això ha perdut l'essència.
Sí,
ha perdut l'essència Oktoberfest. Per cert, deixeu-me dir que el PortAventura barceloní guanya de golejada el de Vilaseca pel que fa a les cues, i és que les queixes dels visitants de l'Oktoberfest d'aquest any denuncien, atenció, que la cua per entrar-hi és de 2 a 3 hores.
Yeah.
Que és molt més llarga que la cua del Dragon Khan. Ui, tant, que ho fan. Sí, sí, sí.
Jo no faria 2 hores de cua voluntàriament per res. Però per res del món.
Per res?
No, no.
Per res del món?
T'ho asseguro. N'hi ha cosa que em posi més nerviós que fer cua. Quan faig un trajecte i trobo cua, sí, busco la manera de sortir d'allà i encara que trigui el mateix que fent la cua, almenys m'estic movent.
És veritat, jo això també ho faig.
Necessito moure'm.
Moure't.
No puc estar...
Fa posar molt nerviós.
Has fet cues llargues alguna vegada, Harker, que la teva vida o no?
Jo et diria que la cua potser més llarga que he fet ha estat els farts temàtics. I després n'he sortit millor, o més bé, o més malparada, però... Sí, sí, cues. I ja ho sabeu, que jo no suporto que se'm colin.
Això
per tant,
sí,
imagineu-vos que estàs a una cua de 3 hores i et ve un llest vestit amb el,
no, no,
amb el tratge
no
alemany i se't
cua. No vulguis trobar-te la Harker fent cua i tu colar-te.
És que no te'm colaràs.
El tema és aquest, que això no s'ha produït mai, perquè ningú ha aconseguit colar-s'hi.
De moment no. De moment no.
T'haurien de posar tu vigilanta de cues.
Millor que no. Millor que no. Va, seguim.
Aniria ràpid la cosa.
Sí, seguim, perquè aquest PortAventura Pixapí compta en 3 àrees temàtiques. La primera és l'Alemanya etílica, que ara hem repassat. Però si sou dels que prioritzeu els aires mediterranis, els efluvis de cervesa, aquesta segona àrea potser us fa més goig. Us presentem la glamurosa Côte d'Azur.
Aquesta m'agrada.
La principal atracció de la glamurosa Côte d'Azur és el Saló Nàutic de Barcelona, el Saló pels de Casa Bona, que se celebra al Port Vell, al Moll de la Fusta i al Moll d'Espanya, des d'avui fins al proper 15 d'octubre. No hi ha parc temàtic sense atracció aquàtica i el PortAventura Pixapí tampoc vol renunciar a la diversió passada per aigua, per tant, el Saló està a la vostra disposició. L'eslògan del Saló Nàutic d'aquest any, per cert, és "El mar és el cielo", un joc d'elements, i els organitzadors asseguren que faran possible el mar com a estil de vida. Clar, no diuen que es tracta d'un estil de vida reservat només als més rics. Això no ho diuen. Això és un pesca-clics.
No. T'ho anava a dir. Vull dir, tu vas allà, caus, i arribes i dius, ostres, no està fet per mi, això.
I t'endús una bona...
Potser no hi entres, ja. Et miren malament a l'entrada.
Bueno, però com que això, les atraccions d'aigua sempre fan goig,
sí,
la gent hi acaba caient. Els que visitin PortAventura Pixapí, sapigueu que amb l'entrada teniu accés a les 3 àrees temàtiques i que a la glamurosa Côte d'Azur podreu gaudir d'espectacles, que això PortAventura
això
també ho porta,
bé.
I el d'aquí,
sí,
el PortAventura Pixapí, doncs, evidentment, també ho emulem, com ara, per exemple, el Salty Cycling, que seria un spinning a l'aigua, a dins l'aigua.
Com?
És veritat?
O sigui, dins l'aigua?
Sí, 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 són unes bicicletes que floten.
Això no era aquagim.
Floten.
No era aquagim, això.
Això no és aquagim, tampoc és submarinisme. És una altra història que, si voleu descobrir, doncs acosteu-vos. Serà a les 3, per tant, queden només 15 minuts.
Marta
comença la classe.
Potser hi pot anar.
Ah, mira, mira si li fa gràcia. O també, mira, si no teniu temps, a les 6 de la tarda, que sapigueu que hi ha, doncs, cantada d'havaneres. Si no sou de cervesa i el món dels iots us va una mica gran, no perdeu el temps i dirigiu-vos ràpidament a la tercera zona temàtica de Port Aventura Pixapí, que es titula El paradís de la samarreta Imperi. Està ubicat a la Fira Gran Via fins al 15 d'octubre i l'atracció estrella no és altra que la Fira Caravaning.
Hoy os traemos la prueba de la Etrusco T6900SB, que nos ha gustado mucho por su diseño. On the
road again. Tu guanyant-te amics, eh? Al món de la caravana.
Les tres àrees, com dèiem, incloses en el preu de l'entrada. El Port Aventura Pixapí, qui no s'ho passa bé, Mercè, és perquè no vol.
Això està claríssim. Està claríssim. Escolta, Marta, vols acabar aquesta realitat paral·lela d'aquest dimecres, amb regust de divendres, amb música?
Sí, que aquest espai serveixi com un humil homenatge a l'Amado Jaén, que ens va deixar ahir dimarts als 74 anys. Molts us preguntareu qui era Amado Jaén. Doncs per començar, el baixista de Los Diablos i també autor de cançons que no són cançons, són himnes. Home! Xa-la-la-la-la. De Sol, que va ser el gran èxit de Los Diablos, i l'Amado en va ser l'encarregat de fer-ne la versió en castellà, el que passa com els Uri, tu sabràs bé que els baixistes a vegades queden a l'ombra.
A l'ombra, però a l'ombra d'ombra.
I això, doncs, és injust. I d'aquí aquesta reivindicació d'aquest artista. Un hit, aquest del Rayo de Sol, que va triomfar a la dècada dels 70, però que no va ser pas l'únic. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana. Número 1 de vendes de senzills durant 5 setmanes a Espanya, aquest fin de setmana també de Los Diablos. La de baixista de Los Diablos, com dèiem, va ser una faceta musical de l'artista, però
què?
Us sorprendrà saber, us agradarà saber, de fet, que en tenia una altra.
Ah, sí?
M'atreviria a dir, Mercè, que encara més fascinant que la primera. Ella diria, que malament rai. Hola, sóc aquí. Jaén es va fer un lloc en la infantesa de molts catalans perquè Mercè va adaptar sintonies de sèries infantils dels anys 80 i 90, com ara, ho escoltem de fons, l'Inspector Gadget. Però, atenció, perquè això no acaba aquí, n'hi ha més. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Lucky Luke. Ell sí que té un secret per atrapar la gent. Sí, Amado Jaén va ser també l'encarregat de posar lletra a la música de la sèrie de Lucky Luke, el vaquer addicte a la nicotina, que això abans no se'n parlava, però és veritat que sempre anava amb un cigarret penjant de la boca. I també va posar lletra a la mítica sèrie de dibuixos animats que ens transportava a l'edat de pedra.
També,
sí. Jaén, no només aquí, hem parlat de l'Inspector Gadget, Lucky Luke, els Picapedra, però Jaén també va escriure les sintonies en català, per exemple, de Casper, Bola de Dragzeta o Musculman, que també era un clàssic. De fet, Mercè, una de les persones de la casa, de Radio Estel, que millor coneixien l'Amado Jaén, és l'Albert Malla, editor del programa musical Cocodril Club, que ha volgut dedicar-li també unes paraules.
Jo encara no m'ho crec perquè ha sigut de sobte i perquè amb Amado Jaén fa 40 anys que teníem una relació no tan sols de feina, sinó d'amistat. I a mi em va regalar cançons per a alguns dels meus programes, com per exemple Malla Musicals, i també per al Cocodril Club em va regalar una cançó quan vam fer 15 anys. A banda d'això, era una persona entranyable que tothom s'estimava, perquè ell es feia estimar. Tenia un caràcter fantàstic per entendre's amb ell, per treballar o per parlar de qualsevol cosa. Em sap molt de greu que ens hagi deixat. Tampoc era gaire gran, tenia 74 anys, i l'únic que puc dir, com es diu en aquests casos, és que ens queda la seva música, però quina llàstima. És una gran pena.
El que escoltem és l'Albert Malla, per cert, és l'editor del Cocodril Club, que podeu escoltar entre setmana de 9 a 10 i recupera grans èxits doncs dels 80, dels 90. És realment un programa referent i doncs, ja ho sentíeu, que doncs, això, Amador tenia, va cedir algunes de les seves cançons pel seu programa, i és que sempre marxen els millors. És indubtable que amb la mort ahir d'Amador Jaén se'ns apaga un brillant raig de sol.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Doncs feta la realitat paral·lela d'aquest de dimecres, Uri, necessitem que ens parlis d'allò que no et pots treure del cap, per, ja sigui doncs, per una imatge, per un tuit, per una notícia, una reflexió que vulguis fer.
Què tens, Uri?
Yeah, let me do my thing, diu aquesta cançó. Diu això.
És
yeah,
veritat.
Let me do my thing.
Yeah. I què?
Avui he vist un vídeo al TikTok que m'ha fet reflexionar molt i molt sobre la visió equivocada que tenim d'Espanya. Recordareu aquest meravellós himne?
Sí, home, sí, Marta Sánchez.
No ho recordo. Marta? No,
sí.
No,
no, per Marta no em ve ningú.
Tampoc t'has perdut massa res, com pots comprovar.
Aquesta noia que canta. Marta Sánchez, sí.
Però aquesta cançó és coneguda?
No tant com ella voldria, segurament.
Ah, d'acord.
La lletra. La lletra.
Som a vigílies del Dia de la Hispanitat i des de Catalunya fem molta broma amb la cabra de la Legió o amb els paracaigudistes que cada any s'entortolliguen a algun lloc.
Ja per menys.
Però aquí tothom se'n va de vacances, eh? Tothom celebra el pont.
Bé, tothom,
a veure.
Bueno, tothom celebra el Dia de la Hispanitat o tothom té festa el Dia de la Hispanitat, diguem-ho així.
Tothom té festa.
No tots fem pont,
però... I tothom ho celebra.
I tothom ho celebra. És a dir, que tot el que he dit és estrictament fals. No, però demà és festa o no? És festa aquí? Què ponen tu, DNI? És festa aquí?
Però hi ha gent que treballa demà, també.
Sí, home, hi ha gent que treballa sempre.
Pobre Uri, és veritat. Aquí l'estat
endavant, Uri.
Estava enfonsant.
Sí, home, sí, tira, va.
Segons el diari digital Publico.es, demà, 12 d'octubre, es commemora el descobriment d'Amèrica per part de Cristòfor Colón. Descobriment que els natius ja
el coneixien. Però ja existia, no?
Ja sabien. I l'any 1492, és a dir, fa 531 anys. Per què s'ha convertit en festa nacional, us preguntareu?
Ui, per què?
A veure.
Sí, perquè això no...
A veure si no es posa en un jardí, eh?
És el que anava a dir. Sí. Avui, Uri...
No, jo us porto dades. Home, per favor, dades objectives. Doncs perquè així...
Has de patir o no?
No, gens, Mercè, per favor, m'ofens.
No.
Pateixes gratuïtament.
No, a veure...
No pateixis. Mira, dades. La reina Maria Cristina de Habsburgo-Lorena, el 23 de setembre de 1892, és a dir, 400 anys després del descobriment, entre cometes, d'Amèrica, va decidir que el 12 d'octubre celebraríem el Dia de la Hispanitat. Per tant, sembla ser que només necessitem una reina, un descobriment i una efemèride per declarar una festa nacional.
Mm-hmm. Sí? Són els ingredients.
Exacte.
Ingredients bàsics.
Jo avui us proposo canviar el dia i el motiu d'aquesta festa per modernitzar una mica les tradicions. Val a dir que això és un mega hit, però potser ens hauríem de començar a separar. Sí, potser ens hauríem d'actualitzar una mica.
Mega hit?
Home, per favor.
Home, Manolo Escobar.
És un mega hit. Tu que has estiuejat a Costa Brava, no has tingut mai aquell ombre orquestra amb teclat que canta aquesta cançó?
Sí, és possible.
Sí, per
possible.
Desgràcia, no?
D'acord.
Bueno, és un mega hit.
No.
Com ho farem? Com aconseguirem canviar la data
i
el motiu? Gràcies a la TikToker nord-americana Katie Vox, que Vox s'escriu amb B-O-G-G-S.
Bona puntualització. Sí.
Que ha publicat un vídeo a la famosa xarxa on assegura que a Espanya vivim l'any 3023 degut a un descobriment que, com diu ella mateixa, li ha fet explotar el cap.
Ah. I'm Katie, I just moved to Spain from the United States and I need to show you this. So my roommate and I just got an apartment in Granada. And let's just say you made something, you need to do your dishes. You wash your dish, you put it up here, on the rack here. And wow. The rack.
A veure, traduïm.
Traduïm una mica. La Keti que va arribar a Espanya, d'Estats Units, i amb un amic o amiga, una rumi, no sé com, clar, és que no
m'ha semblat entendre que era una noia. Són dues noies en un pis de Granada.
Jo he entès que era Granada. No sé si és ben bé Granada, però... I ha descobert que a Espanya hi ha un armari amb un escorredor sobre la pica on els plats nets s'hi assequen sols i l'aigua cau a la pica i no mulla res més.
Aquest és l'autèntic descobriment d'Amèrica.
Clar,
d'una americana.
Tot està tan ben lligat. O sigui, venen d'Amèrica a descobrir una cosa... Trenquem el tòpic de ser un país endarrerit i col·loquem-nos al capdavant de les potències mundials amb aquest invent d'última generació que acaba de descobrir la Keti i que assegura que no existeix als Estats Units. Vosaltres heu estat als Estats Units?
Sí, home.
I heu viscut, heu llogat apartaments?
Sí, algun apartamentet. Sí.
I hi havia armari escorredor?
Ostres, no t'ho sabria dir,
Jo crec
que sí. És que allà com tot és fast food... Tot ho fan en plàstic.
Jo crec que aquest és el tema.
I tu hi has estat o no?
Mai. Jo només he estat de pas a l'aeroport d'Atlanta.
Atlanta. Que està al costat de Granada.
No, et juro que es diu Atlanta,
Atlanta?
Us prometo, així es diu en americà d'allà.
Per cert, tu deies d'això de la celebració, però jo crec que el Dia Nacional hauria de ser a Estats Units, no aquí, perquè són elles que han vingut aquí a descobrir, no, les correplats aquest de mares.
Jo, aviam, abracem-nos tots plegats, siguem amics, portem-nos bé. Atenció, perquè si fem números tenim una influencer que podríem considerar una reina del TikTok. Sí?
Sí, sí. Val. Si tu dius, endavant.
Tenim un descobriment, clar, que és el que necessitàvem, en aquest cas l'escorredor de plats, i tenim una efemèride, que és que avui estem parlant d'un vídeo de fa 5 dies. Per tant, és una efemèride.
Clar, clar, ja sí? Computa, ja és històric.
A mi t'haig de dir com està costant, Francisco?
No, jo de moment li compro,
Tu li sí o no?
Sí.
Al principi hem dit que només per declarar un dia nacional només necessitem... masses indicacions que no...
No digues,
al principi
hem
dit que per celebrar un dia nacional necessitem una reina,
sí,
un descobriment i una efemèride. Sí. Ara, aquests elements ja els tenim.
Ja els tenim.
Sí?
Com te n'en deixes un que és gent que ho celebri, eh?
Però això... Bueno, tu pots declarar el dia internacional i després que ningú celebri res, eh? Però... La història és declarar-lo.
Mm-hmm.
Per tant, m'agradaria fer una proposta. Benvinguts, conciutadans espanyols. Això és una declaració institucional.
Ai...
Proposo canviar la festa nacional. És un canvi petitó.
Petitó?
Sí. Moure la celebració només un dia, passar-la l'11 d'octubre, que és avui.
Avui.
El dia en què a Fabricació Pròpia vam descobrir el vídeo d'una nord-americana descobrint un invent que, pel que fa als Estats Units, és d'autoria purament espanyola. I així modernitzem aquesta celebració i, de pas, fem una petita reparació històrica, perquè això de celebrar una invasió en ple segle XXI, i tal com està el pati, ho hauríem de revisar.
Mira, de moment tens a la Medina aplaudint,
sí, no?
I seguint. Sí, 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 sí.
Ferran Cap de Vida, també.
Mira, donem una mica de vida i el que fem és marxar publicitat, a veure si hi ha més adeptes d'aquesta proposta, Francisco.
Que truquin.
Sí, sí, jo vaig a l'IKEA, jo aprofito per anar a l'IKEA a comprar platja.
Mira, 663-99-30-62, si estàs a favor de la proposta l'Uri, que no s'ho pot treure del cap. 663-99-30-62, si vols dir la teva, aquí el Fabricació Pròpia. Marxem a publicitat i per última hora.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
un minut i ens situem al punt de les 3 de la tarda. Avui, per cert, dia complicat a les carreteres. Avui hi haurà molta gent que comença un llarg pont i d'altres que tenen un dia de festa. En tot cas, és per això que avui connectem amb el bar Blanc i Negre de Graumunt. Bona tarda, Francesc.
Sí?
Sí, Francesc.
Sí.
Aquí, ja. Bona tarda. Menús a aquesta hora, fets.
Menús fets a aquesta hora?
Sí.
Uns 80.
Oh, Déu-n'hi-do. 80. Ens pots dir què porta el menú, avui?
El menú?
Sí.
Porta unes escarxofes amb pernils, una fideuà, una esquixada de bacallà, una maria de formatges amb figues.
Això de primer, eh?
Bo.
Sí.
Bon. I de segon?
I de segon, doncs, hi ha vi el bistec de vedella,
carai,
les galtes de porc desossades, el bacallà amb s'enfanya, popells de la cassola...
I de postre, Francesc?
I la cua de bo tu fas amb bolets.
Un de cada, un de cada.
I de postre, Francesc, què en teniu avui a Blanc i Negre?
De postres, hi ha la tarta de formatge casolana, un flam de púding de carabassa...
Carai.
I llavors hi ha variats tipus diferents de gelats.
La
fruita clàssica, el meló, la pinya... I la poma i el plàtano.
Clàssic. Escolta, bona poma a l'Urgell, també. Per cert, qui fa els postres de Blanc i Negre?
La Maria Canes.
I què és del poble?
Sí, és de la casa.
Ah, molt bé. Francesc, volíem saber també aquesta hora si va carregada la carretera de Cervera. Tu que estàs al quite, diguéssim, a la guai de tot el que passa, perquè volem saber si hi ha molts cotxes o no aquesta hora.
Sí, però...
No, eh?
Ah, no.
No.
Fluidet.
Bueno.
De moment no crec, perquè molta gent està treballant avui. Però fort, si sortirà algú la nit, i més aviat de cara demà al matí.
Demà al matí, és el dia potser...
Dia fort,
sí, sí. Avui és diferent dels altres ponts.
Per què, Francesc?
Era mitja tarda, però avui està treballant tothom.
Val.
S'escaparà, doncs, algú no deu treballar o ser a la tarda festa.
Clar. Escolta, previsió, i per ja anar acabant, i deixem que continuïs treballant, servint més menús, previsió del temps i el trànsit a aquesta hora, des del Blanc i Negre de Graumunt, Francesc?
Home, la previsió a mitja tarda que passi algú, però vull dir, no... És dir, no fora la nit o si no demà al matí. I la previsió de temps, doncs, en aquest moment estem a 29 graus, tocant el sol aquí fora.
Mare de Déu. No hi ha un ànima.
Mare de Déu, a l'ombra, eh?
I quina calor.
Ai.
I si la gent anirà a la muntanya, els tindran que posar el biquini per passar demà i demà passat.
Escolta, però diuen que baixaran les temperatures, Francesc?
Sí, baixaran, la nit sí que baixaran, però durant el dia, fins dissabte, no hi ha la previsió que es veu. Sí, clar, de calor com ara. En aquest moment, el calor estem a 29.
Perfecte, 29.
No sé si es necessita rebequeta ja aquestes alçades de l'any, allò al vespre.
No, bueno, no, però no.
No. Francesc, vosaltres aprofiteu i fareu algun dia... Clar, és que jo entenc que aquests dies per vosaltres són els dies forts de feina.
Sí.
No fareu festa? Quan feu festa?
No, aquí anem combinant.
Ah, molt bé.
Per exemple, va un parell de camarers, va un altre...
Sí. Bueno, escolta, perquè ens fem una idea, quanta gent sou treballant al Blanc i Negre?
En plantilla uns 12.
12? Déu-n'hi-do. Ja vindrem un dia, Francesc, si et sembla.
Doncs vostès mateixos.
Vinga, digues. Escolta, per cert, seguireu la desfilada demà per la televisió o no? De l'exèrcit, que sou conscients?
Sí, bueno, això em va una mica gran a mi.
Va.
A nosaltres.
I, Francesc, un altre tema que també ens interessa, que ja saps que hem connectat amb tu diverses vegades. La Waikiki, què? Com ho tenim, això? La reobriran o no?
No.
No, eh?
No.
Has pogut parlar amb gent del poble, de Graumunt, o no, del tema?
Gens.
Gens.
No gaire ambient,
bueno,
no?
Bueno, escolta. Però estava bé, també, la Waikiki. Vosaltres podíeu fer de...
Està bé sobre bé, que vagi.
Francesc, que vagi bé. Una abraçada ben forta. Gràcies per aquesta penúltima hora.
A reveure.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Moment de repassar les notícies vintage amb la Candela Figueres. Candela, fins a on anem avui?
A l'11 d'octubre de 1964. I a Tòquio, atenció, se celebrava una cerimònia molt important. Voleu fer apostes? Tiro milles?
Tira.
La d'obertura dels Jocs Olímpics. De Veig cares d'estupefacció per haver escollit aquesta cançó. Doncs sé que us estranya aquesta cançó com a música ambiental del tema, però és que aquesta cançó és la que ho petava l'estiu dels Jocs Olímpics de 1964 de Tòquio, el Pretty Woman de Roy Robinson, superant fins i tot els grans Beatles i el seu A Hard Day's Night. Sí que vaig buscar la música d'obertura d'aquells anys, del Tòquio de 1964, però en molts llocs em sortia doncs, aquesta cançó que us he posat, el Pretty Woman, perquè era la que realment ho estava patant aquella
estona.
Exacte. Els Jocs Olímpics de Tòquio van durar del 10 al 24 d'octubre i van participar 5.151 esportistes, 4.473 eren homes i 678 dones.
Poques.
Hi ha bastanta diferència. De 93 comitès nacionals competint en 19 esports i 163 especialitats. A Espanya hi va enviar 53 esportistes. Diríeu la xifra d'homes i de dones?
Ui. Ah, jo sí, perquè ho he vist.
I jo et diria que 60 homes.
No, perquè eren 53 esportistes.
Però ja fa el fet, ja m'entens.
53 esportistes, 60 homes, exacte. 50 homes i només 3 dones que van participar en 9 esports. I el portador de la bandera va ser el jugador de hockey Eduardo Dualde. Cap dels 53 esportistes es van portar una medalla olímpica, però sí que es van emportar diplomes. En total es van aconseguir 4 diplomes, dels quals un corresponia a un quart lloc, que era el de hockey gespa, 2 a un cinquè lloc, que va ser boxa de pes lleuger i ciclisme en ruta, i un 6è per salt de longitud. Un registre molt diferent a les Olimpiades de Tòquio del 2021, on Espanya es van portar 22 medalles.
Deixa'm dir que l'abanderat, l'Eduardo Dualde, és també el nom del primer... És a dir, el camp del polo d'aquí de Barcelona, de hockey, es diu Campo Eduardo Dualde.
Doncs ara sabem segurament per què. El diari explicava que aquell dia era una data històrica perquè l'Estadi Nacional havia acollit la cerimònia d'obertura amb una gran gamma de colors que va començar a la 1:50 de la tarda. Ja m'explicareu què és això de començar a la 1:50.
No és una bona hora.
No és una bona hora. I segons el diari, todos estábamos en nuestros sitios esperando el emperador de Tokio que surtis. Ho va comprovar, casa per casa. A veure si tots estaven allà.
Van a trucar.
¿Estáis preparados? ¿Estáis todos en el sofá? Venga, pues el emperador ya puede salir. La cerimònia va durar 2 hores, ben cronometrades, això sí, amb l'actuació de 4 bandes, con 350 ejecutantes i tots 350 coristes.
Carai, hi havia més cantants que esportistes.
Gairebé. I tots superben coordinats per donar l'entrada, com dèiem, a l'emperador Hirohito.
Clar.
I a sobre ha col·laborat a la brillantez de la cerimònia la novedat d'una música electrònica, atenció, a la que se mezclaven el sonido de campanas, de templos japoneses y unos agudos obtenidos por una técnica electrónica especial, juntando así la tradición con el futuro. És a dir, perquè se'n feu l'idea... No, jo he fet la prova de què vindria a ser aquesta descripció musical i més o menys sonava així. És meravellós, aquesta música. Sé que no podreu dormir i a partir d'ara no us la podreu treure del cap.
Tradición y futuro, sí.
Jo la posaré a la banda sonora del meu mòbil. Quan em truqueu vosaltres, sonarà així. Puja.
Punxant l'emperador, eh?
Sí, no, no.
Hirohito.
La notícia també explica que tots els països eren rivals, però no en l'àmbit esportiu, com us podríeu pensar tots, no? Que seria, el que dic, lo normal, sinó eren rivals en un tema de vestuari i d'actitud.
No entenc res.
Jo tampoc. Atenció com descriu el diari el vestuari dels diferents països, no sense algun comentari racista entremig de les línies, però és el que
època...
El 1963 es portava...
No le pides peres a l'Olmo.
Un 40% de racisme entre les frases. Diu, los australianos han pasado marciales, rotllo militars, tiqui.
Ordenats.
Los búlgaros desfilan saludando al público con la mano. La gent acostuma a saludar...
Deuria ser així, no?
Amb la mà. No sé si vosaltres saludeu amb el peu...
Deu ser una tradició búlgara.
Només búlgara, exacte. Sí. Una nota exòtica, lo dan los de Camerón, con túniques amarilles. Aquí comencem amb el racisme, una nota exòtica. Què passa? Perquè són de Camerón, són exòtics, ben fi.
Van així, ells.
Van així. Al Canadà porten trajes con el azul, blanco y rojo de su bandera y ellos llevan sombreros vaqueros. Ah, dius...
Està bé.
Canta una mica.
La bandera de Canadà, quina azul.
Los daneses llevan rubio el pelo, m'agrada aquest detall, com si fos una part més del vestuari.
Un complement.
I rojo y blanco los trajes. Molt bé. Les franceses, aquí es nota que està escrivint un tio que és d'Espanya i té com aquella tírria que tens els teus veïns. Perquè Espanya sempre has estimat més a Portugal que a França.
Claro.
Doncs diu, les franceses parecen que van a cantar un tango apache con sus trajes blancos, que no son desastre, y con un lazo rojo en el cuello.
Uf, quantes coses aquí.
Quin moc els hi ha fotut als pobres.
Què és un tango apache?
Si, perdona, si realment anaven així, també és per veure-ho, eh?
No, no, ja m'hagués agradat a mi, sèrio. Però, a veure, amb la tango apache, que algú que sigui especialista en tango, que ara mateix ens truqui i ens ho expliqui.
Tango apache.
Los ganeses. Parecen leopardos por el color de sus túnicas. O sigui, ells quan veien unes túniques que cridaven l'atenció... Per favor,
Candela, jo no sé si vull que continuïs. Que,
però és que em crida molt l'atenció, mi, això, perquè
això és un escàndol. És terrible,
no? Normalment, quan es desfila, quan es fan aquestes desfilades dels jocs, normalment fas allà una picadeta d'ullet al país on estàs desfilant. I pel que veig, sombreros de vaquero... Vull dir, això no té cap mena de sentit.
N'hi havia uns que feien una picadeta, però ara no ho estic trobant. Però sí que n'hi havia uns que ara no me'n recordo.
Però això continua, eh?
Sí, sí, les ingleses visten exactament igual que les alemanes. Com visten, dona igual, però vesteixen igual. La única islandesa usa un velo que le tapa la meitat de la cara.
La meitat.
Vindria a ser el que és el vel. Les de Corea del Sur van con boina y ellos con gorra de visera.
Ah.
En Mongolia parecen todos un ballet. Por el braceo vigoroso de sus atletas y los vestidas de raso blanco de ellas, sí.
Ostres, això és maco de veure.
Los panameños se cubren con una especie de capazo de esparto. I los senegaleses són espigados negros.
Ai, Déu.
No cal, crec, dir el color de la pell, perquè no ho ha dit... Bueno, és veritat que los daneses han dit que anaven pelo rubio.
El
complemento del pelo rubio.
I van de verds i caquis.
Bé.
I dius, i els espanyols?
Sí, com anaven?
Ai, el 53.
Com anava el Duvalde?
Doncs Espanya va aparèixer amb la seva bandera... portada en alto por Eduardo Duhalde, con don Juan Antonio Samarán, que us sona, de jefe de l'expedición.
Molt bé.
Molt bé.
Pilotant la nau.
I vestien, atenció, americana color burdeos i pantalons gris, però el més important és que marxen con soltura i són aplaudidos como todos los equipos. Important, com tots els equips.
També és destacar el que no s'ha de destacar perquè li passa a tothom.
Sí, no, però també és raro que no diguessin que eren els més aplaudits que la resta d'equips, perquè en temps de Franco Espanya sempre era el millor. Però clar, suposo que fins i tot, si deien això, fins i tot per la Vanguardia era sospitós dir que els espanyols eren els més aplaudits. Perquè, òbviament, l'equip més aplaudit de tots va ser el Japó, que cierra el desfile como es costumbre. El país organizador, Japó, vestidos sus aletas de rojo y blanco, y para ellos son los mejores aplausos del desfile.
Normal, juguen a casa.
El periodista acaba dient, el esfuerzo de muchos meses y tal vez de años está a punto de dar su fruto, aquí es posa èpic. Si es bonito y halagador vencer, tan honroso por lo menos, es luchar honestamente. Així sea.
Fair play.
Així sea. No sé, algú que hagi sigut un esportista olímpic ens pot verificar aquesta frase?
Sí, sí, obrim línies.
A veure, vinga, que continuem amb 1964.
Va, ja posa el tema a Catalunya perquè s'havia organitzat el primer concurs de fotografia de masies catalanes.
Paco.
Benvinguts a la masia, aquí venim de cara, brother, no som policia. Et descuides i la lien, hi ha focs artificials a la mani de Gran Via i sona...
Una idea xulíssima que si es fes ara, jo dic directament que guanyaria, sabem, ja tindríem un nom de la guanyadora d'aquestes fotografies, que és la Marta Lloret. Crec que he dit bé el l'objectiu era fomentar el paisatge i l'estil arquitectònic del camp i la masia catalana. I quan s'haguessin escollit les millors fotos, s'exposarien a les principals capitals i poblacions d'Espanya. És a dir, això no es quedava només aquí a Catalunya, sinó que s'exposava tot arreu. I seria el públic de tot Espanya qui matria el millor premi, el primer premi. Tres premis anirien per les fotos en blanc i negre, tres en color, i també hi hauria, això sembla una broma, el Premi Referèndum.
Que la vota tot Espanya, clar.
Que la vota tot Espanya.
Ah, tot quadra.
O sigui, ho estan demanant tot per culpa d'aquest premi de fotografies de masies de 1963.
Posaven les urnes. Per les masies, sí.
Per la masia, sí. En total, 20 premis per valor de 150.000 peles, que són moltíssimes.
Home.
Va, i acabem amb Tarragona perquè havien robat 98 pilotes de futbol.
Oi.
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión.
La notícia no té massa importància, però la cançó és divertida, dic, parla de pilotes. El robatori s'havia produït directament d'un camió que estava tranquil·lament aparcat al carrer Energia i el camioner doncs, havia fet una parada breu per fer un talladet, el típic talladet que surt un moment...
En mal moment.
Faig el tallat,
li faltava energia.
Faig el lavabo,
sí, home,
torno...
Sí, podia fer una pausa.
Sí, però en el mal moment, quan va tornar, doncs li havien robat les pilotes.
Ai.
Per cert, amb un valor de 34.000 pessetes.
Què dius?
Sí. Ostres...
No, és un robatori d'alta gama.
Són les pilotes que tenen més valor, les d'aquest camioner pobret que li van robar. En fi, un drama que vivia la ciutat de Tarragona, mentre a Catalunya
es fotografiaven
masies, i a Tòquio doncs, hi havia tots els esportistes intentant guanyar els seus premis.
Doncs vinga, fins aquí aquestes notícies vintage de la Candela Figueres.
Ràdio Estel.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Un quart de 4 de la tarda, alerta. A Olot i arreu de la comarca de la Garrotxa, Jarque. Mm. Des d'avui i fins aquest diumenge se celebra la 45a edició de l'Aplec Excursionista dels Països Catalans. Es tracta d'un aplec que no només comptarà amb activitats físiques com ara excursions, marxa nòrdica i escalada, sinó que també estarà farcit de cultura i promoció de la llengua, el comerç i la restauració de tota una comarca.
De fet, l'Aplec Excursionista dels Països Catalans és un esdeveniment de referència a casa nostra i, de fet, aquest any se'n celebra la 45a edició, organitzada, per cert, pel Centre Excursionista de Catalunya i també el Centre Excursionista d'Olot. A aquesta hora de la tarda podem parlar amb l'Emili Rissec, que és el coordinador d'aquesta Aplec. Emili, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, Marta. Bé, bé, bé.
Sí, a veure, avui comença aquesta Aplec, però seria, per dir-ho així, l'escalfament, els tràmits més burocràtics, perquè les excursions de debò comencen demà i s'acaben dissabte. De quin tipus de caminades parlem?
Bueno, fem... hi ha una molta varietat d'activitats. D'excursionisme hi ha 12 activitats cada dia, diferents. Sí. I després doncs, hi ha una sèrie de visites guiades, d'activitats familiars. En total tenim una setantena d'activitats per els tres dies d'activitat, que són demà dijous, divendres i dissabte. Són tres dies d'activitat. Avui es fa l'acte d'inauguració i dissabte la cloenda i l'acomiadament, que és la plantada de l'arbre que es fa sempre al final de cada plec.
Clar, Emili, no sé si tu, com a coordinador de la plec, has de fer totes aquestes 70 activitats que se celebraran durant aquests 3 dies, o tu només has de supervisar?
Evidentment. No podria fer de cap manera. Evidentment, tenim un equip de companys de vocals del Centre Excursionista d'Olot i del Centre Excursionista de Catalunya, que són els que han preparat totes aquestes activitats i fan el guiatge per als més de 700 inscrits que tenim.
Clar, estem parlant amb l'Emili Rissec, que és el coordinador d'aquesta plec, que té com a objectiu principal també el de, a més de reivindicar doncs, el territori, reivindicar la importància també de la llengua catalana. No sé com cuideu aquest aspecte de la llengua, que a més és un aspecte especialment sensible darrerament.
Sí, de fet, la plec excursionista dels Països Catalans és evidentment un referent important per la plec és la llengua. La llengua que ens uneix amb el País Valencià, les Illes, Andorra... Vàrem fer una plec a l'Alguer fa uns anys. Mm. I aquest any, a més, en l'acte de cloenda, tindrem la vicepresidenta de
Sí.
De la plataforma, perdó, de la plataforma per la llengua, perdona, que ara no m'ha sortit la paraula, que vindrà, doncs, precisament doncs, a fer dins dels parlaments de l'acte de Cloenda, doncs, ja també intervindrà.
Aquesta edició es fa, com deies, a Olot. Clar, és que la Garrotxa, Emili, també és un racó immillorable, no?, per fer excursionisme, amb tota aquesta, bé, amb totes les possibilitats dels volcans, la zona volcànica. No sé, com descriuries aquesta zona?
Bé, la Garrotxa és un lloc privilegiat per activitats de muntanya i de natura. Un paisatge que, malgrat la situació de sequera que estem ara, doncs encara resisteix doncs, un paisatge verd suficient per gaudir de la natura. Però sí que és veritat que aquesta situació de sequera persistent que tenim, doncs... Fa mal en el paisatge perquè no té l'esplendor que hauria de tenir aquesta tardor, que encara, evidentment, no ha ni començat.
Clar, de totes maneres, com tu dius, és un bon moment també per animar a tota aquella gent, a tots els aficionats a l'excursionisme, doncs, que s'acostin a Olot i a la comarca de la Garrotxa, precisament per descobrir tots aquests tresors que s'hi amaguen. Per cert, Emili, no sé si has llegit avui aquesta notícia, que Kilian Jornet ha recorregut 485 quilòmetres i un desnivell de més de 43.000 metres en més de 150 hores d'activitat física. No sé si el Kilian Jornet sol podria completar totes aquestes excursions de l'Aplec, o fins i tot si vindrà a l'Aplec excursionista d'aquest any.
Si vol gaudir la muntanya, no cal que faci tants quilòmetres, que vingui i que intenti fer-los de totes.
Quina serà, Emili, l'excursió, tu diries, més complicada o la més exigent d'aquest Aplec?
Bé, diguéssim, tenim unes activitats de dificultat alta, entre cometes, una és la travessa d'Ull de Ter a Núria, que és una activitat d'alta muntanya, i després, doncs, el Besagoda i el Coma Negra són dues ascensions, doncs, també d'exigència física, no tècnica, però sí física.
Molt bé, doncs segur que aquests propers dies, a partir de demà i fins dissabte, les xarxes socials vindran també carregades d'imatges fantàstiques d'aquestes. A més, el clima, el temps acompanyarà, perquè ja no farà aquesta calor que hem anat arrossegant aquests darrers mesos. Emili Rissec, coordinador de l'Aplec, enguany, com dèiem, celebra la 45a edició. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé l'edició d'aquest any.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Cuixa celestial té condensada faves, figues i flors.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel a la teva mida amb l'app de Ràdio Estel Oficial, perquè escoltis els continguts que t'has perdut, l'actualitat que et falta, els podcasts que segueixes i el canal exclusivament online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
3:24 minuts. Molt bona tarda, Aixa.
Molt bona tarda, Mercè.
Ja sabeu que l'Aixa Miró ens presenta cada dues setmanes a aquesta hora aquí al Fabricació Pròpia iniciatives socials molt interessants. Quin tema tractarem avui, Aixa?
Doncs avui un tema que ens toca molt de prop, sobretot a les dones, perquè sabeu que el mes d'octubre és el mes rosa, dedicat especialment i principalment al càncer de mama. I la nostra convidada d'avui és una dona amb molt de coratge, empenta, que lluita per les coses que ella creu. I ella es presenta amb aquesta música.
M'agrada aquesta música, això, per començar.
Promeses, aquestes bones, promeses.
A veure, qui és la nostra convidada?
La nostra convidada és una dona, ja veureu que té molta empenta, com us explicava abans, no? I a més és mare, és professora de secundària d'una escola de Malgrat, des de fa més de 25 anys, i des de l'any passat forma part de l'organització Nocturna Rosa, una entitat que ara mateix, després ella ens explicarà què és, eh? Ella durant molts anys ha practicat l'esport al llarg de la seva vida i actualment és fan del pàdel. I avui ens donarà el seu testimoni com és d'important ajudar a visibilitzar la problemàtica del càncer i al mateix temps també donar, no, fer accions solidàries per recolzar la gran tasca que fan els nostres investigadors i els metges, no? Que a vegades, moltes vegades, això queda com en
una mica,
segon,
no?
Pla,
sí. No se'n parla prou, sí.
No se'n parla prou. I gràcies a les noves, no? Tota la investigació que fan, doncs a poc a poc hi han coses que, no, es busquen petites solucions.
Doncs que la saludem o no? Que em sembla que ja ens està escoltant. La saludes tu, Vera, va.
Anna, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs, bonica?
Molt bé.
Doncs mira, ara estàvem parlant amb la Mercè i parlàvem de Nocturna de Malgrat. Explica'ns una mica amb quina finalitat neix l'associació.
Mira, en primer lloc, us vull donar les gràcies per oferir-nos l'oportunitat de presentar aquest projecte solidari a través del vostre programa i també aprofito per donar visibilitat, o sigui, també aprofito per agrair-vos que doneu visibilitat a altres iniciatives solidàries arreu de Catalunya. Mira, concretament a Malgrat de Mar tenim l'associació de la Nocturna i més recentment hem creat, diríem, com un fill petit, la Nocturna Rosa. A través d'aquesta associació organitzem diverses propostes solidàries amb un èxit de participació. En aquest sentit, crec que aquest fet ens permet afirmar que la vila de Malgrat de Mar és una de les poblacions solidàries referents del Maresme i m'atreviria a dir que també ho és de la província de Barcelona.
Doncs això és veritat. Sou molt solidaris.
Sí.
Escolta, la Nocturna, anem a explicar-li als nostres oients. La Nocturna, com n'és, no? I en porteu moltes edicions.
Sí, mira, l'Associació Nocturna Malgrat és una organització sense ànim de lucre que es dedica des del 2010 al voluntariat, sobretot amb esdeveniments de caire esportiu adaptat i també amb altres accions solidàries. I el que voldria remarcar és que la finalitat sempre és la mateixa, recaptar fons per a la recerca mèdica oncològica. Per aquest motiu destaquem la caminada solidària que s'organitza cada any l'últim dissabte del mes d'agost, i tal com ho deia, no?, per recaptar fons pel càncer infantil. O sigui que podeu prendre nota de que l'any vinent recordeu el darrer dissabte de l'agost.
Estem parlant, sí, perdona, Anna, no, que deia, estem parlant amb l'Anna Manrique, que és organitzadora d'aquest Nocturna Rosa, que ha convidat avui, doncs, l'Aixa Miró, amb aquest gran projecte solidari. I ara tu ja estaves explicant una mica, no?, doncs, a on anirien a parar tots aquests diners. Explica'ns, no?, també a qui doneu la recaptació concretament, no?, d'aquests esdeveniments.
Mira, jo ara us estic parlant de la Nocturna en general, que és l'associació que va sortir el 2010. I després, si voleu, ja us parlo de la Nocturna Rosa, que és la que està adreçada al càncer de mama.
Perquè, per exemple, la recaptació que es va fer arrel de la caminada que vau fer aquest estiu, sé que heu donat alguna fundació als amics de Joan Petit, pot ser?
Sí, em sona? És a la Fundació Joan Petit i penseu, doncs, que no només es fa la caminada, sinó que es fan altre tipus d'activitats de caire solidari i llavors estem parlant d'una recaptació conjunta que es fa al llarg de tot un any. O sigui, destaquem la caminada solidària, però penseu que n'hi ha altres activitats que es fan al llarg de l'any.
Anna, quines són aquestes activitats pels nostres oients, perquè es puguin apuntar?
Mira, Per una banda, hi ha la baixada, la baixa Torrons, que té lloc al mes de gener, i com el seu nom indica...
És perfecte.
Per baixar els torrons.
Sí, la baixa Torrons, eh?
Projecte,
val.
I la baixa Torrons.
Val.
Després hi ha altres projectes, com el Discamino, o un concurs de dibuix infantil per elaborar el dorsal que es portarà a la caminada solidària de l'any corresponent. També hi ha un torneig de l'amistat, i ara a mi m'agradaria centrar-me en el que seria la nocturna rosa, o sigui, el sopar solidari que fem ja més de caire al càncer de mama. Us he dit que la nocturna, malgrat tot el que recapta, va per la Fundació Joan Petit de Nens i Nenes amb Càncer, però la Nocturna Rosa va tot adreçat al tema del càncer de mama.
Investigació. Escolta, explica'ns també com neix, no?, la nit rosa.
Doncs mira, la Nocturna Rosa va néixer l'any passat. A través d'un grup de dones, doncs vam considerar que podíem muntar un sopar solidari, que en principi el vam destinar exclusivament a dones, i després doncs, hem vist que no només el càncer de mama afecta dones, sinó que afecta homes també, i això també vull aprofitar aquest programa doncs, per dir que generalment associem el càncer de mama amb dones, i això no és cert, tot i que el percentatge amb homes és més petit, ells també es veuen afectats, i llavors també conec que hi ha associacions doncs, que volen fer difusió d'aquest fet i també volen donar la seva importància perquè també estan afectats per aquest tipus de càncer. I la Nocturna Rosa neix així, o sigui, neix d'un grup d'unes 10 dones que van pensar que podíem fer un sopar de caire solidari per recaptar diners i donar-los íntegrament a l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, que s'anomena Bio. Val? L'any passat va ser la primera nit solidària contra el càncer i vam ser unes 152...
I perdona, Anna, però va ser tot un èxit, no? Perquè nosaltres en vam parlar l'any passat, sí, d'aquesta nit rosa.
Sí, sí. Mireu si va ser un èxit, que aquest any hem duplicat les places i ens ha sobrepassat una altra vegada.
Quina passada. Sí.
Això demostra que la gent és molt solidària i hem d'estar molt agraïts, no? Perquè, bueno, pensem que això del càncer és una loteria i que tots hi participem. Que potser avui no em toca a mi, però ningú em diu que no em puc tocar la grossa demà.
Anna, una coseta, i el sopar és aviat, no? Ja és la setmana que ve d'aquí, res? D'aquí pocs dies?
Sí, el sopar és aquest divendres 20 d'octubre. O sigui, el divendres de la propera setmana.
Divendres 20 d'octubre, val.
El divendres 20 d'octubre.
Sí.
Però tinc una mala notícia.
Ai, què?
Els tíquets pel sopar, des de fa ja dies, ja no n'hi ha.
Però això és una mala notícia, bona notícia.
Clar.
I mala notícia, bona notícia. O sigui, estem molt contentes perquè vam fer una aposta per dir, anem a doblar el nombre de persones, aquesta vegada homes i dones, diu que he explicat abans, però ja no tenim places. Però tinc una bona notícia.
A veure.
Que és que totes les persones que estiguin interessades a col·laborar amb nosaltres, encara que no puguin venir al sopar, ho poden fer de dues maneres diferents. La primera manera seria comprant un tiquet zero, que nosaltres diem cobert zero, on tu, en aquest cas, no assisteixes al sopar, però fas un donatiu del preu del sopar, que són 50 euros, per col·laborar en la investigació del càncer de mama. I la segona manera seria fent un donatiu, també a través del nostre web, fent una aportació voluntària de l'import que tu vulguis. Llavors, d'aquesta manera, també pots contribuir amb aquest sopar, perquè nosaltres, al final, fem recaptació tant de les persones que venen al sopar, com de les persones que compren el cobert zero, com les persones que ens patrocinen o que col·laboren amb nosaltres. O sigui,
està molt bé.
Que es pot sumar de moltes maneres.
Oi tant, està genial. Jo us puc donar fe, perquè hi vaig estar l'any passat.
Tu hi vas estar?
L'any passat hi va ser meravellós. A més, molt emotiu. Penseu que, clar, hi ha moltes dones que participen en el sopar que han estat afectades pel càncer i, per tant, es notava aquesta emoció. I després, escoltar els testimonis, no?, dels metges que investiguen des de Vall d'Hebron, el per què, no?, com és d'important la investigació, perquè si no podem avançar amb aquesta malaltia, és de veritat fantàstic, no? I veus, no?, per què serveixen la investigació.
I mirant això, jo ara quan, mentre estava escoltant, Anna, o sigui, he entrat a nocturnamalgrat.com, nocturnamalgrat.com, i és sí, això que potser aquest divendres 20 d'octubre, bona, mala notícia, ja estan exaurides totes les entrades, però podem fer aquesta aportació amb aquesta fila zero, podríem dir-ho d'alguna manera, no, Anna? I he entrat i és molt fàcil de fer-ho.
És molt fàcil.
Claves.
Molt fàcil.
No? Segons Sopar Solidari contra el Càncer de Mama, Malgrat de Mar, donació, hi ha un requadre que diu claríssimament donació, jo clico i et diu formes de col·laboració i aquí cada un posa el que creu
i
ja està. Vull dir que tampoc és ben fàcil.
És molt fàcil, és molt fàcil. O sigui que ja des d'aquí, des del programa, aprofitem, bueno, en nom de les meves companyes, aprofito doncs, per convidar a tothom que d'una manera o d'una altra ens ajudi doncs, a dur a terme aquesta tasca solidària de recaptar diners per donar, i també vull aprofitar el que heu dit vosaltres abans a la meva presentació, que el tema dels investigadors i el tema de totes les persones que dediquen el seu estudi, la seva feina i la seva vida en trobar solucions, en trobar medicaments, en trobar tractaments per millorar les nostres vides. Trobo que bueno, aquestes persones no sempre estan reconegudes de la manera que es mereixen. I llavors també seria una manera de fer èmfasi en aquest aspecte.
Doncs sí, doncs tota la rabana. I res, convidar la gent a això, que vagin a fer aquestes donacions, i si el volen seguir per Instagram, l'Instagram de Nocturna és nocturnamalgrat. Tot junt, nocturnamalgrat.
Doncs deixa'm dir-te també, perquè és molt interessant també el testimoni d'avui de l'Anna, perquè Anna, tu deies des de fa quan que formes part, diguéssim, no?, que col·labores, fa un any, no?
Jo, com a participant, he col·laborat amb edicions anteriors de la Nocturna amb temes de la caminada, però com a organitzadora em van convidar l'any passat i no vaig dubtar en cap moment en formar part de l'organització del que seria la Nocturna Rosa, que és la que està centrada en el càncer de mama. I mira, també aprofito, no?, per dir que en aquest sentit qualsevol persona que estigui interessada en donar-nos un cop de mà, que sempre serà ben rebuda, i que sempre sumarà amb nosaltres.
Clar, aquests voluntaris, no?, això, que també són importantíssims.
Que són importants, no?, per l'organització de l'esdeveniment, com per seguir, no?, pel fil d'ajudar a la caminata, per totes les coses. Escolta, també una cosa important és que hi ha gent que l'ha patit el càncer, i hi ha gent com tu que no l'ha patit aquesta malaltia i que també forma part, no?, de l'entitat.
Sí. Sí, no, és que a veure, el càncer és una malaltia que ni distingeix l'edat ni el sexe de les persones i que malauradament, d'una forma directa o indirecta, ens afecta a tots. Si no l'hem patit en primera persona, segur que tots tenim algun familiar proper, o tan proper, o amic, o amiga, o conegut, o coneguda, i en aquest sentit considero que com a societat doncs, ens hem de recolzar els uns als altres i hem de dur a terme accions com aquestes.
Doncs escolta, ha estat un plaer tenir-te, sobretot que ens expliquessis aquesta Nocturna Rosa, com podem col·laborar, nocturnamalgrat.com, i que ens expliquessis també de primera mà també doncs, el teu testimoni com a voluntària. Anna Manrique, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i permetre doncs, que expliquem el que estem duent a terme a Malgrat de Mar.
Moltes gràcies, Anna.
Que bonics, no?
Sí, Mercè, molt bé. És genial veure, no?, tanta gent voluntària, perquè a més la cosa, ja sabeu que tenim un potencial de voluntariat meravellós a Catalunya, sí, i veure, no?, aquestes dones que amb tanta empenta segueixen posant hores, il·lusions i tota l'energia per fer possible un event com aquest. Penseu que hi ha moltíssima gent i, bueno, muntar un esdeveniment com aquest requereix molt de temps.
Clar, és que jo estava pensant que no deu ser fàcil, no? I ostres, i el premi també de veure que en no res s'han exhaurit totes les entrades, no?
És fantàstic.
Això és meravellós, sí, i sobretot meravellós. Això, com deies tu, no?, el tema del voluntariat, que persones de manera voluntària i solidària, no?, donen el seu temps per grans causes. Aixa, mira,
què?
Jo ja et vull demanar de què ets parlaràs d'aquí 15 dies, perquè
doncs,
em sembla que ja ho tens al
cap. Parlaré de la Universitat de Barcelona.
Sí?
té la part solidària i ens venen a explicar els projectes que porten.
Doncs escolta, estarem molt ben també pendents de tot el que ens expliquis.
Perquè a vegades no ens adonem que hi ha moltes coses que es fan, moltes. I llavors descobrir, no, com cada dins de la universitat hi ha la part solidària, dins d'entitats, cada entitat, no, té aquesta idea, l'ADN, no, el seu propi, que llavors li dona una peculiaritat i diferència de les altres i li posa aquest segell, no? I és meravellós poder veure-ho.
Aquest segell propi, que per cert, mira, canviant de tema, faràs pont a això, tu?
Sí, jo crec que sí, necessito un dia de descans.
Que bé, que bé. O sigui, faràs pont o faràs demà festa? Que...
Faré pont.
Clar que sí, home, és que s'ha de dir tu, no? És que això ja està bé.
Hem tingut sort aquesta vegada. Sí.
Doncs a disfrutar del pont. Moltes i ens veiem d'aquí 15 dies. Gràcies, Aixa Miró.
Gràcies, Mercè.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Els diumenges a 9:15 del vespre, busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Minuts i seran 3:45 de la tarda. Estàs escoltant el Fabricació Pròpia d'aquest dimecres. I és que ara us volem explicar una gran proposta per fer aquest cap de setmana o aquests dies, si tens festa, perquè el segle XX va ser una etapa marcadíssima pel triomf del moviment sufragista, l'accés de les dones a la universitat i grans canvis socials. Tot això ho sabem. Clar, tot i així, els noms de moltes dones que van fer història van quedar oblidats. I per això neix l'exposició que en parlarem tot seguit. Som aquí. Es tracta d'una exposició que recorda i reivindica el paper de les dones en l'àmbit del disseny des de principis del segle XX fins l'actualitat. Són 69 les peces que es poden veure a les parets del Disseny Hub Barcelona i abarquen des de mobles fins a tèxtil, ceràmica o disseny gràfic. Es tracta, doncs, d'una col·laboració amb el Vitra Design Museum, a un museu alemany, i que el Disseny Hub ha ampliat amb la contribució de les dissenyadores de Catalunya. Per parlar-nos tot seguit aquí al Fabricació Pròpia, avui tenim a la Isabel Fernández, que és una de les comissàries de la part ampliada pel Museu Català. Molt bona tarda, Isabel.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Gran feina que esteu fent, amb aquesta exposició.
Era una feina pendent. Era una cosa que ens havíem de posar des del museu a revisar les nostres col·leccions, revisar les nostres dones, com les tenim representades, i aquesta ha estat una bona oportunitat que ha donat molts fruits.
Clar, explica'ns una mica, Isabel, què ens hi trobarem? Què podem trobar en aquesta exposició?
Doncs la primera cosa que ens adonem quan ens arriba el projecte del Vitra, del Museu Alemany, és que elles sí que fan, són tres comissàries també, fan una repassada per tota la història del disseny, en la qual participen dones al llarg del segle XX, i ens adonem que no n'hi ha cap que sigui espanyola, i comencem a pensar per què, comencem a comparar la seva realitat amb la nostra. Ens adonem que la nostra realitat social i política a principis del segle XX és diferent de la del nord d'Europa o el nord d'Amèrica. Nosaltres, per la nostra situació política, per la dictadura que arriba fins als anys 70, les dones no tenen accés a aquesta formació i a aquest món laboral i professional. I, per tant, nosaltres, la nostra història, que amb les nostres dissenyadores, comença a partir de finals dels anys 60. I aquí és on arrenquem la nostra recerca.
Clar.
Sí.
No, digues, Isabel, i digues.
Sí, veiem també que no hi ha cap estudi, no, molt poc estudi, molt poca bibliografia. Mm. El que hem de fer és molt rastrejar els arxius dels Premis de Disseny d'aquells anys i també, sobretot, molta entrevista personal de les persones que van estudiar juntes, que van crear estudis juntes, i anar parlant amb unes i les altres hem pogut fer una mica quin és el panorama d'aquell moment. Nosaltres el que fem a aquesta part de l'exposició és com una foto fixa de què està passant a Espanya als anys 60, 70, 80, que és el moment en què arrenca aquesta primera generació de dones que s'hi dediquen al disseny. Podem veure una mica de tot, o sigui, el mobiliari, la il·luminació, i també coses que no estem habituades a veure en les exposicions de disseny, com són els tèxtils de la llar, les vaixelles, els petits objectes, l'escriptori, les llibines, perquè sí que era com uns temes que de manera més natural es derivaven a les dones, aquest tipus d'estudis, aquest tipus de disseny, una mica més domèstic, diguem.
Clar, perquè el que ens estàs explicant és veritat que tenim com aquest malpensament, no? que ens imaginem el disseny, no? com algo molt modern, i no ho associem en què van haver-hi moltes dones dissenyadores en el seu moment que van fer grans dissenys, no?
Sí, efectivament. Un coixí o un pot de llapissos ben pensat que sigui utilitari, que es pugui fer servir d'una manera adequada i que sigui bonic, això és un bon disseny, encara que no sigui un gran moble, no? per exemple. Però aquest és un dels temes que nosaltres incorporem també, no?, amb aquesta nova mirada. Per altra banda, també hem de dir que n'hi ha realitats molt diferents. Igual que n'hi ha dones que hem descobert, entre cometes, ara, no?, que no s'havia parlat d'elles, o que estaven treballant tota la vida per empreses i que, per tant, el seu nom no havia sorgit, o en estudis, també n'hi ha d'altres que són ben conegudes i que ja eren ben conegudes i que ja teníem a la connexió. Però les hem volgut posar de relleu en el lloc que els correspon i afegir totes aquestes altres que eren noms desconeguts fins al moment. També hem de dir que és un projecte que no està tancat. Nosaltres hem arribat amb la nostra recerca fins a aquest punt, però és un projecte obert que fins i tot estem treballant amb les universitats i les escoles de disseny perquè puguin continuar aquesta recerca i encara puguin sorgir molts més noms que no tenim reconeguts.
Perquè, clar, Isabela, ens hem d'imaginar a nivell de societat com van ser rebuts aquests projectes, no?, d'aquestes dones pioneres en el disseny.
Doncs moltes d'elles treballaven en estudis on a nosaltres ens han arribat moltes de les peces, que algunes les teníem ja a la col·lecció. Sempre les nomenem amb el nom del senyor, de l'home de l'estudi, no?, que és com el nom famós.
Totalment.
Però molts dels dissenys parles amb ells i amb elles, sí, i t'expliquen o que són compartits o que realment uns els feien ells i altres els feien elles, i que fins i tot alguns estan signats, però
el nostre imaginari social, diguem, ens porta a parlar d'ells, no? Dels noms d'ells, que són els més reconeguts. D'altres, com et deia, doncs igual treballaven per empreses o per periodistes, i elles, clar, feien com el treball a l'ombra. I després el nom reconegut era d'aquella persona, no?, que havia fet aquell gran disseny d'arquitectura, aquell interiorisme, etc. I eren noms que havien quedat una mica amagats. Moltes d'elles m'hi deien, segur que hem d'estar aquí, perquè jo, total, jo no he fet res. Yeah. Jo feia tota la vida i ja està, no? Aquesta cosa que els feia una mica com de puro ser protagonistes.
Isabel, el síndrome de la impostora.
Sí.
Que ara li hem posat nom, però clar, és que això s'ha viscut tota la vida.
Efectivament. Doncs això ens ho hem trobat, també, aquesta mena de... Però també us hem de dir que des que hem obert aquesta exposició, elles han pogut venir, hem fet un treball molt col·laboratiu, elles ens han ajudat moltíssim totes a trobar més gent, més persones, més dissenyadores. Gran part de les peces que ensenyem són col·lecció nova del disseny, prop del 60% de les peces són de nova adquisició. Elles ens les han trobat i elles ens les han donat perquè formen part de la col·lecció. Per tant, és un projecte que és molt compartit. I en aquest sentit elles estan molt contentes i nosaltres molt agraïdes.
Escolta'm una cosa, durant el procés de recerca, que ara tu deies que això deu haver estat magnífic, per tot el que ens has d'explicar, Isabel.
Sí.
Per crear aquesta exposició, hi ha alguna peça que tu t'hagi cridat especialment l'atenció?
Alguna peça, mira, hi ha una... Bueno, totes, segons quina edat tinguem, no? Ja de que tinguem, veiem això, però hi ha una que és molt destacada, que és les imatges gràfiques en moviment digital de les televisions, la de la carta de l'ajuste, per exemple, o la d'Estudi 2, totes aquestes que aquí ja tenim una edat, ho hem vist tota la infantesa, no?, a casa nostra, i això és un disseny d'una dona. Això, en el nostre imaginari, sempre, sense plantejar-nos-ho, però se'ns ve al cap com que això ho han de fer homes, no? L'Anna Cèl·lic se'n va anar a Nova York a fer un màster, uns estudis, i quan torna és la primera que comença a fer gran televisió aquí a Espanya. I és qui fa totes aquestes imatges que tenim totes a la retina. Doncs moltes d'aquestes coses emblemàtiques que de cop dius, anda, si darrere hi ha una dona.
Si darrere hi ha una dona aquí, clar.
Sí, i fins i tot nosaltres que som dones també ens tenim aquesta mirada que ens sorprèn i dius, home, i per què no?
Però, clar.
Doncs ho posem en de relleu, que sí, que és així, no? I com aquestes, moltes, moltes més. Aquesta és una de les... Nosaltres hem treballat dos àmbits, des de la part local. Un és aquest de rescatar, que ens semblava molt important. Era un tema de justícia que havíem de fer, no? Que teníem un pendent. I l'altra part és un àmbit que, així com des del vitre es planteja el disseny de fet per dones al segle XXI, com tracten els temes actuals, de sostenibilitat, de materials, etc. Nosaltres ho hem volgut enfocar d'una altra manera i fem un àmbit que el que fem és plantejar com el disseny està treballant per les necessitats de les dones, les necessitats específiques de les dones. I llavors vam començar a recollir no només subjectes, sinó també projectes, campanyes, objectes d'art, campanyes de reivindicació, on es posa de manifest això, no? I ens van sorgint una sèrie de temes, de manera natural, nosaltres no els havíem preconcebut, però de cop tots els projectes se'ns van agrupant vers els grans temes, que són la maternitat, la lactància, la menstruació, el maltractament, sexualitat, les malalties pròpies de les dones, no? El tema de les mastectomies, com es tracta després, no? Aquesta... I sobretot una part molt important a tots els àmbits d'empoderament, de la llibertat de la dona, per decidir com vols viure cadascuna d'aquests moments o etapes o vicissituds, no? Aquesta és una mica la idea que volem transmetre en aquest segon àmbit.
Amb aquest segon àmbit, que és aquesta mostra que ens està explicant la Isabel Fernández del Moral, una de les tres comissàries de la part ampliada pel Disseny Hub, aquesta exposició Som aquí, les dones en el disseny, des del 1900 fins a l'actualitat, que per cert, Isabel, quan es podrà veure? Fins quan es podrà veure el Disseny Hub?
Es podrà veure fins al 7 de gener.
Fins al 7 de gener.
Fins al 7 de gener. I sí que hi ha un programa de tardor molt, molt actiu respecte a aquesta exposició. Us convido a mirar el web del Disseny Hub perquè ja trobareu totes les entrevistes, es fa una mica marató, són
també converses entre dissenyadores intergeneracionals, programes de família, etc. Hi ha moltíssima activitat, una conferència de la Maya Over, en fi, moltíssima activitat al voltant també d'aquest tema.
O sigui, aquestes activitats paral·leles que acompanyen aquesta mostra. M'ha cridat molt l'atenció i des d'aquí també et volíem preguntar, Isabel, perquè has parlat molt de contrastos, no?, d'èpoques diferents, i és això, no?, que hi ha molt entre els objectius de les primeres dissenyadores i les contemporànies, no?, aquesta diferència, no?, sobretot pel que fa al context.
Sí, de fet, hem enfocat de maneres diferents. També podíem haver fet una continuïtat i en comptes de parar-nos als anys 80, doncs haver continuat i anar fent una mica una història del disseny fins a l'actualitat. No? Aquí també hi ha moltes dones ara que estan fent molts treballs fantàstics, estan treballant també en aquests temes candents, no?, com són això de la sostenibilitat, els feminismes, etc. Però ens va interessar destacar aquesta primera part de les que van fer possible que les que venen a darrere ho tinguin una mica més fàcil, encara que encara hi hagi treball, i volíem enfocar aquesta altra segona part. En aquesta segona part no necessàriament són dissenyadores. En aquell segon àmbit també hi ha dissenys d'homes, però que són dissenys que treballen per les dones, per resoldre temes de coses de dones, sí, en aquest àmbit. No? Coses de dones, coses de tothom, perquè és el que volíem transmetre. El que volíem fer és força en la idea de que tot això que se li diu coses de dones amb una idea una mica despectiva,
sí,
o, no?, o de tabú... O...
Sí, sí, això són coses de dones, no? Això...
Doncs nosaltres, quan tractàvem aquest àmbit, dèiem, és que són coses de dones, però si li diem així, ens desprendrà com... I, bueno, hem dit coses de dones, coses de tothom, perquè al final són temes que ens afecten a tota la societat i ho hem començat a entomar d'aquesta manera. I per això dintre d'aquest àmbit hi ha dissenyadors, dissenyadores, projectes col·laboratius, on hi ha persones activistes que van a buscar l'ajuda d'un dissenyador o una dissenyadora a resoldre aquell problema que tenen i que ningú els ha resolt, o que no troben en una botiga allò que necessiten per resoldre un tema concret, etcètera. Llavors, l'edició és molt diferent. No parla de dones actuals dissenyadores, sinó que parla del disseny actual vers les dones.
Uau! No, ens ha interessat moltíssim parlar avui amb tu, Isabel, i que jo estava pensant, ostres, fins al 7 de gener hi ha alguna manera que es pugui, no?, almenys, jo què sé, prolongar el temps o que es porti, per exemple, a un altre país? Això s'ha parlat, Isabel, o no?
No està parlat, però ens encantaria. I el nostre país, vull dir, nosaltres hem arribat fent disseny espanyol a la col·lecció, però nosaltres hem pogut contactar, sobretot amb disseny barceloní català,
sí.
I alguns projectes que venen de fora, sobretot del segon àmbit, Galícia, Madrid, etc., però és molt puntual. O sigui, ens encantaria que això pogués voltar i que pogués créixer i que cadascú pogués afegir allò que li és propi i que necessita posar de relleu. Això no ho hem parlat encara, però es pot parlar.
Però es parlarà, es pot parlar. I de fet, amb Isabel, si m'ho permets, també aprofitem doncs, aquesta xerrada d'avui també per fer aquesta crida, perquè deies que la feina no acaba aquí, no? Que esteu oberts, no?, a conèixer, doncs, altres projectes que s'hagin pogut fer, no?, durant aquests anys.
Efectivament, sí, dones que nosaltres hem arribat a localitzar 56, però ens hem parat aquí perquè havíem de parar.
Perquè havíeu de parar, perquè si no...
Havíem de muntar i inaugurar l'exposició, però això es pot continuar i s'ha de continuar. I això ha de ser el principi d'una cosa que s'havia de fer.
I, doncs...
S'ha començat i hem de continuar.
I heu de continuar. Per cert, mira, si algú ens està escoltant i vol contribuir amb aquesta recerca, Isabel, què ha de fer?
Doncs nosaltres ho estem vehiculant a partir d'universitats, escoles de disseny, etc. Hem començat una metodologia de recerca i així, però per una altra via alguna persona que diu, ai, doncs jo conec algú que va estudiar i que va treballar en no sé quin estudi, que té un cert renom, que no està a l'exposició, doncs ho podem vehicular a través del web del GitHub, per exemple, perquè tot això a nosaltres ens acaba arribant a les comissàries o als conservadors de cada àrea, o així nosaltres ho valorem, totes les informacions que ens arribin.
Doncs ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, de debò, eh? Isabel Fernández del Moral, una de les tres comissàries de la part ampliada pel disseny Hub d'aquesta mostra. Som aquí, les dones en el disseny, 1900 a l'actualitat, que podreu veure fins al 7 de gener, i no se sap, que potser doncs, igual s'amplia aquesta data al disseny Hub de Barcelona, al Museu del Disseny. Gràcies, Isabel, que vagi molt bé. Bona tarda.
Moltes gràcies, aquí us esperem. Bona tarda. Gràcies.
I nosaltres, que ja ens anem apropant al punt de les 4, aprofitem, ens posem al dia amb els principals titulars, amb els serveis informatius d'aquesta casa, i la tornada no perdrem el fil, perquè ha aterrat ja a Barcelona un dels grans musicals de la temporada, Entre Costures. Tiempo Entre Costures, el musical. Ens visitarà aquí el Fabricació Pròpia. De fet, farem el cafè de les 4 amb un dels seus protagonistes, en Jan Forrellat. Queda't amb nosaltres a Fàbrica a la tarda. If you wanted to.